El 2018, 10 anys després de començar, varen acabar les obres del Pla Especial de Reforma Interior de la Gerreria. Però si algú esperava que el canvi de decorat acabaria per si sol amb la misèria de la zona, anava ben equivocat. Potser molts dels habitants del barri xino es varen desplaçar cap a altres indrets de la perifèria de Palma i bona part del tràfic de droga es va reubicar a altres zones, com la Soledat o Son Banya. Però molts dels vells tics encara ressonen en els nous carrers, traçats sobre els enderrocs i els fantasmes. D'entrada, és difícil desnonar aquells que no tenen casa.
¿Cómo estás?
El menjador social de Zaqueo, a la plaça del Mercadal, es dona de menjar cada dia a prop de 250 persones. Entre els seus usuaris, no només hi ha Sense Sostre o Toxicòmans. El dia que vaig entrevistar la presidenta de l'associació, Catalina Cuní, els primers fent coa són una mare i el seu fill. La mare, relativament jove, i va vestida d'oficina, com si acabés de sortir de la feina.
Quan venen segons quines famílies, quan ve aquesta gent, el que t'impacta és ara que va creixent i que ja no coneixes segons qui, dius, que li deu passar aquest. Perquè és que ja coneixes, saps, més o manco, i te diuen, sí, jo tinc una habitació, sí, jo tinc això altre, sí. Però t'impacta aquests que desconeixes. Què passa? Que hi ha molt de casos que te dol. Molt de casos, que quan, sobretot quan hi ha infants al mig, sobretot quan hi ha casos desesperats, casos que no pots entendre el que està passant. I te dol, clar que te dol, perquè veus gent normal que dius, jo hi puc caure. Això és el problema. Perquè, i no han començat encara el pitjor.
El pitjor, com diu ella, és el que està per venir. A Zaqueo senten les crisis econòmiques com qui rep els ecos de l'ona expansiva d'una explosió.
Aquí, la crisi de 2008 fortament va començar el 2009. Els primers anys la gent tenia el sol, tenia una cosa, tenia un record. I van començar a venir, clar. Venia gent que no era ni drogadicta, van començar, bueno, al principi havien vingut els alcohòlics, i alcohòlics i drogadictes se duen malament, i van haver de donar entrada i anar alerta, i te venia una persona, a mi no me podia dar algo. I davant d'això van dir, es que vulgui.
A Zaqueo no fan preguntes, no te demanen si ets ric o pobre. L'única norma aquí és que donen un menú per persona.
Sempre nosaltres hem donat sense demanar ni nom, ni DNI, ni per què vens. Nosaltres no fiscalitzem, no. Tu vens aquí, necessites menjar i t'ho donem. No, res més. Per això, a un moment d'aquests forts, quan no has de demanar per poder anar a les assumptes socials, a les afers socials, a l'atenció primària, que aventura te donen ara d'aquí un mes, això no aguanta un mes, tu no pots estar un mes que sense tenir per menjar.
Zaqueo va néixer el 1998, impulsat per Paco Sanz, com a refugi per a la nombrosa població de toxicòmans que pol·lulaven pel barri. Compten en la complicitat de l'associació de veïns. Els de la tercera edat, per exemple, abans de la pandèmia, col·laboraven cuinant per ells. Alguns dels restaurants, forns i comerços de la zona els donen aliments. Hi ha una pizzeria veïna que els regala porcions per a tots un cop a la setmana. I després hi ha els voluntaris que donen un cop de mà a diari.
Això per jo és la solidaritat i sobretot fugir un poc d'aquesta, perquè tots són tan individualistes que això fa que antigament a un barri tots se coneixien, a un barri tots s'apoyaven. El barri tot era, feien una espècie de cos cap a ells. I jo també et sorprèn molt, perquè hi ha dos estrens, o més estrens allà, dins el mateix barri.
L'altre extrem l'han viscut amb les pressions d'alguns dels empresaris de la zona, sobretot amb l'hotel de 4 estrelles que en capital suec va obrir a la mateixa plaça el 2013.
Mos varen intentar que tanquéssim, que miràssim un altre lloc i ells mos pagarien la reforma, però nosaltres aquí no paguem lloguer, això del bisbat, tenim un contracte precari i si haguéssim hagut de pagar no podrien tamateix, per molt que mos haguessin reformat el lloc, sí. També volíem a dir Palma, aquesta gent no se'n pot anar a l'espoligon a menjar.
La tensió entre Zaqueo i l'hotel Palma Suites exemplifica la perfecció i de forma extrema les tensions que es viuen avui dia en aquell barri i, de fet, a bona part del centre de Palma. Trobar un equilibri entre aquests dos extrems és complicadíssim. Toni Oliver és d'aquells empresaris que et vacunen contra el maniqueisme. Va impulsar dos hotels en el barri i és el propietari de 8 dels locals de la plaça Raimundo Clà. Ell va voler apostar per cert perfil de negoci, així que podríem dir que és en part responsable de que aquell redol s'hagi posat tan de moda.
Quan vam invertir, mai se mos va passar pel cap canviar el barri, sinó vam fer tot el contrari. Mos vam integrar en el barri i vam dotar de supermercats per donar servei en els veïnats del barri. Han de distingir clarament els dos grupúsculs que queden, que és prostitució i tots i comens. Nosaltres no tenim res en contra de cap negoci. Només distingim negocis legals dels il·legals. Volem saqueo i estimem en el competidor, que és l'hotel de Suecs. Nosaltres hem col·laborat amb saqueo. Els han anat a fer dinars i han donat el suport i no ho fem com a rentadora d'animates, sinó per aconsellar que la gent que va a saqueo necessita ajuda. Si me demanes, saqueo estava ben ubicat? Evidentment no. Hauríem de crear aquests serveis fora dels centres històrics de qualsevol ciutat, no només de Palma. Els centres de les ciutats han de ser per lluir. Nosaltres ho veiem aquí a la plaça. Com que hi ha tres menjadors a prop, en el final tenim més oferta de menjar gratuït que la demanda que tenim. Ells, quan coneixen els horaris, van de local a local i mengen a capritxo, el que els agrada. El que no els agrada acaba en terra pels colons. Crec que no és just.
I no, no ho és. Ni és fàcil treure del carrer molts dels sense sostre que circulen pel barri. Les causes que els han duit allà són molt diverses i alguns s'han acostumat tant a la seva situació que és difícil, fins i tot, que acceptin dormir en algun alberg.
És altra cosa. Una persona que s'acostuma al carrer no s'acostuma a dormir a de fora, però no li queda més remei. Però tampoc li agrada l'albergue en si. Cada dia, que a vegades han tingut places, però no els va bé. Per què? Pues perquè segons ells me roben, segons ells perden la seva, m'entens? Normalment ells tenen la meva llibertat. O bé, perquè s'han acoplat, no tots sols, perquè si fixes, n'hi ha pocs que dormen tots sols, sempre són en parella, quan no sigui un puesto que puguis veure. I tenen el seu espai, que no te dirà quin és. En aquest carreró d'aquí, sempre me'n recordo que hi havia una portassa i hi havia per entrar els moixos, i les persones entraven per allà. Que era una cosa que tot es diu, m'entén? Què vol dir? Perquè han fet d'ocupes tota la vida. Ara tothom ho veu perquè fan d'ocupes ara els pisos, però antes eren els puestos tancats d'un solar, d'una cotxera, d'una cosa d'aquestes. No se veu tant, però ja és, ja és.
I després hi ha les dones. Les dones duen allà segles, i encara hi són. Al voltant dels mobles del carrer Ferreria o a la boca del carrer de la Justícia, el nom de carrer més sarcàstic de ciutat. Per a mi, les dones eren el gran enigma, l'inici de tot i necessàriament el seu final. La darrera peça del trencaclosques de la Porta de Sant Antoni i la més difícil d'encaixar. Som en Joan Cabot, estàu escoltant Sa Porta, una història cíclica de ciutat en 4 episodis. Aquest és el darrer episodi i es titula Les dones. Quan vaig posar-me a treballar en aquest projecte, no tenia ni idea de per on començar ni de quina manera acostar-me a les dones que exerceixen la prostitució a la Porta. Així que vaig optar per la tàctica directa, plantar-me allà, en la gravadora, i tenir paciència. Vaig començar pel bar La Puerta, al principi del carrer Ferreria. Na Maricielo, la seva propietària, el du des de fa relativament poc.
Las chicas tienen su sitio. Aquí arriba tiene la señora, al lado hay otra señora y en el callejón hay otra señora. O sea que ellas a mí no me implican nada porque ellas no están aquí. Ellas vienen aquí a tomar algo.
Na Maricielo és colombiana. De jove era ballarina i així va arribar a Mallorca. En el fons, la història de com va arribar aquí no és tan diferent a la de les altres dones que et trobes per allà.
Fue que la mamá de una amiga iba a montar un restaurante en Gomila. Y entonces nos dijo, no, quédense, que yo les pago 1.500, lo mismo de siempre, les pago 1.500, no se preocupen, yo les dejo mi casa, y todo fue mentira, ni nos pagó los 1.500. A raíz de eso yo me quedé con 4 compañeros del grupo de danza.
Ella, des de que es va fer càrrec del bar, està intentant treure-li la mala fama que arrossega.
En mi vida yo había peleado y había discutido, y yo nunca he peleado con nadie, pero yo intento hacérmela fuerte. Si tengo que hablar más duro, pues hablo más duro, y si tengo que echarlo, los echo, y si tengo que quitarle el artículo porque no me quieren pagar, yo se los quito, pero en lo normal. Y si veo que la cosa está muy así, yo digo, llamo a la policía, pero no, de momento solo han sido 2 veces, pero porque se han puesto a pelear los de enfrente con otros de allá enfrente aquí en mi bar. Entonces, como les digo yo no quiero pelear. Vayan y peleen allá enfrente o pásense. Pero ¿por qué van a pelear aquí si yo no tengo nada que ver?
Aquests no han estat mesos fàcils ni per la Mari Cielo ni per a les dones. La pandèmia ho ha desbaratat tot encara més.
Los señores mayores y esta gente que viene de rutina han mermado mucho porque les da miedo venir. Pero sin embargo hay unos que todavía siguen viniendo, pero hay unos en general que venían más, pero ahora han dejado de venir un poco. Y con las chicas también, cuando yo las oigo hablando, ya ellas, los clientes no son los mismos. Más que todos están sobreviviendo con lo poco que las he oído hablar con sus clientes habituales, que es lo que yo más o menos, cuando ellas hablan, yo o me arrimo así en la mesa, escucho lo que ellas dicen. El trabajo de ellas, para mí, es muy duro porque es un esfuerzo que tienen que hacer día a día con los señores. O sea, ellas tienen su trabajo, yo tengo el mío, y lo que yo pido es respeto y que no sean vulgares. Ellas vienen aquí, si el cliente las invita, se toman su lo que sea y se van. Pero eso de antes, de que se tocaban, de que tomaban trago, de que metían droga, ya no. Pero claro, yo no les puedo decir a ellas que no entren. Entonces lo que yo intento es ser, entre comillas, amiga y darles confianza para lo que a mí no me gusta. Y como yo no quiero que el bar sea lo que era antes, sino cambiarle la cara al bar. Y esto va a costar mucho tiempo porque la gente que viene aquí, viene el barrio chino y el bar de las putas. Eso es lo que dicen. Entonces yo les digo a los clientes, no. El barrio chino, eso fue hace 30 años. Y el bar de las putas tampoco, porque ellas están ganando la vida afuera.
Afora, al carrer, també hi he passat algunes hores. M'imaginava que en algun moment, fartes de veure'm per allà rondant, alguna d'aquelles dones s'apiadaria de mi i m'acontaria els secrets de l'ofici. Evidentment, no va funcionar el manco, no així com jo ho tenia pensat. No és gens fàcil convèncer les dones perquè es deixin entrevistar. En part perquè cada cop que parlen amb la premsa tenen problemes. I a més, la vida els ha ensenyat a no fiar-se de ningú, molt manco dels homes i menys encara dels periodistes. De fet, durant els mesos que vaig estar investigant pel programa, es va presentar ja una periodista d'un conegut diari local que va parlar amb ella Soft the Record i després va treure un article on el titular era que a la porta es feien serveis per 15 euros. Evidentment, l'endemà, tots els clients volien serveis per 15 euros. Així que la feina que havia fet durant mesos, d'aproximar-me a elles amb paciència, me va servir de ben poc. Algunes de les dones fins i tot pensaven que l'article l'havia escrit jo, i va ser en Jaume Parelló qui em va advertir que els ànims estaven encesos per allà. En Jaume forma part de l'equip de Casal Petit, una de les 3 organitzacions que fan feina directament amb les dones del barri.
Jo Casal Petit fa 7 anys ara. El que passa que jo fa d'haver 20 anys que estic fent feina amb això. Intermitentment, però jo des de 2001, jo estava estudiant i vaig començar a col·laborar amb en Lluís Ballester, un professor d'universitat, en tema de prostitució. També preparava un projecte, i va dir que sí, que ell li agradava molt i que bueno, i és qui m'ho ha ensenyat tot, en certa manera, però bueno. I és un tio que en sap molt i va dir, vé tenen el carrer i fer observació. Jo ho vaig fer així. Venia, observava, feia anotacions, però no estudi que vàrem fer, que després vàrem publicar amb en Leonard Montaner, l'any 2003. I a partir d'allà, pues, jo vaig anar connectant amb la gent i després, sobretot, amb en Lluís, que m'ha ajudat moltíssim, i vaig fer, en paral·lel, sempre anava fent coses de prostitució. Feia les meves feines, que me tocava fer, jo què sé, pues, fer feina fins i tot a àmbit d'esplai, no? I estava a àmbit d'esplai, però jo, al vespre, venia aquí a fer observacions, i poc a poc. I després, a través d'un grup d'investigació que s'ha muntat, que és el GEPIP, està col·laborant amb ells, i ara ja directament amb les entitats. Però amb ell el que feia era això, ens van fer investigació, jo feia investigació.
Ells fan molta feina de carrer. En Jaume i companyia surten com a mínim un cop per setmana. Reparteixen preservatius i ara també mascaretes. Coneixen a totes les dones i fan una feina bastant invisible, però increïblement important. Parlar amb elles, escoltar-les i ser allà.
Nosaltres el que ens passa és una cosa bastant interessant. L'entitat mateixa ja treballa des d'aquesta línia. No? A mi, jo he fet feina, per exemple, he fet feina a Creu Roja i fan una feina molt interessant que és el tema de no posicionar-me ni cap a una banda ni cap a l'altra, la dona, no? Però clar, jo de cop toca casar el petit i me trob que és ja no una norma de l'entitat, que potser qualcú pot entrar en conflicte amb això i tal, sinó que és una filosofia de, saps? I és molt interessant perquè treballa des de què necessites. I això te facilita molt. Perquè jo jugo en dos elements, per exemple, jo o nosaltres jugam, vull dir, des de casar el petit jugam en dos elements. I és la presència. Jo ara fa 7 anys que estic aquí, i ja ho has vist, vas pel carrer i vas saludant amigues, vull dir, vas saludant gent, coneguts, no? 7 anys aquí, un pi per setmana, 2, carrer, pum, pum, pum. En el final tu diries, ja no tens res que xerrar, no. Com està el teu fill per Marroc, com li va, com te va la vida, vine un dia, fem un cafè, xerram, tal, coses així. Acaba generant perquè el temps te permet dilatar aquestes, o consolidar aquestes relacions, dilatar el temps te permet un poc anar treballant a poc, el que tu deies abans, de tenir presència aquí és molt important. I després, respectar molt, que és l'altre element que jo crec que és molt valuós en la intervenció social amb aquest col·lectiu, és respectar el procés. Jo ara, per exemple, estic fent un taller en què una de les que està acabant ara el taller, que l'hauries de veure, ha fet un canvi espectacular, físicament, anímicament i tal, fa 6 mesos, va començar i va durar 3 dies, literal, 3 dies. El tercer dia m'ha dit, Jaime, jo no aguanto, he de desaparèixer d'aquí. No aguanta això, perquè no estava en el moment. En aquell moment li podries dir, bueno, pues ja està, ho has provat i ja està. No, aquí és, mos tornem a moure d'aquí poc. I això, jo no dic que hi hagi programes així d'improstitució en què no pots que facin una normativa rígida que te digui, bueno, tornes, saps? Ni molt manco. Però sí que a nosaltres mos permet fer feina amb el procés mateix de la dona. I clar, jugues amb elements a favor teu, que són la motivació, la necessitat d'ella de dir, necessito un canvi. Jo ara, avui mateix, xerraven de la necessitat del canvi. El Covid, per exemple, el que ha provocat amb aquest col·lectiu, és que lotes que me veien, i jo hagués tardat el meu 3 anys bons a que fessin procés en nosaltres, ho han fet en 2 mesos, eh? 3 mesos de confinament, més 2 mesos de ringo-rango, te trobes gent que te diu, ei, què hem de fer per sortir d'això? Perquè estan totes molt malament. I clar, tu estàs allà, tens presència.
Cada organització té la seva pròpia manera d'encarar la problemàtica de la prostitució. Hi ha les entitats que creuen que l'objectiu final és l'abolició, com Metges del Món, que considera que és l'exemple més flagrant de la violència contra les dones. D'altres es conformen amb aconseguir que la vida de les dones sigui un poc menys miserable, perquè és miserable. Fa unes setmanes es va presentar un estudi impulsat per l'Ajuntament de Palma que posava de relleu el que per a totes les persones que treballen en el camp és una obvietat, que la immensa majoria de les dones que exerceixen la prostitució ho fan per necessitat.
S'exerceix la prostitució per una necessitat, necessitat econòmica, necessitat de lo que sigui, no? És a dir, sempre hi ha alguna cosa que t'adú en aquest món. Majoritàriament, el que he anat descobrint amb els anys, i ho descobreixes relativament ràpid, però bueno, te podria dir, no? L'evolució fins que arribes a sentenciar a dir això, tal, és que les persones exerceixen la prostitució per una desigualtat, desigualtat d'oportunitats, i aquí està tot. Una espanyola perquè exercís la prostitució. Jo he vist casos de dones espanyoles que depenien únic i exclusivament de l'home perquè havien deixat els estudis, perquè tenien una trajectòria, saps, de currículum molt precària, laboralment, educativament i tal, i acaben exercint la prostitució perquè l'home un bon dia els deixa i els deixa amb família pendent. I clar, no hi ha cap oportunitat per elles. I aquestes dones, el cas que jo t'estic explicant ara, per exemple, és un cas que jo és molt significatiu, m'ha impactat molt, una lota mallorquina exercint la prostitució. Dius, tio, com? I t'expliques per què i ho entens perfectament, dius, hòstia.
A partir d'aquí es van acumulant els elements d'exclusió. Dona, pobre, immigrant...
Les dones immigrants d'aquí que estan fent feina aquí t'expliquen la seva situació. És que és de còmic i tot que una dona que du 3 anys aquí ha viscut com il·legal 3 anys, perquè ha viscut com il·legal. Les 3 mesos d'estar aquí, suposo que ho sap, no? 3 mesos d'estar aquí, me convertesc en il·legal. Com a turista, me convertesc en il·legal. I han de passar 3 anys com il·legal perquè jo pugui començar a regular la meva situació com a legal, val. Però és que, a més, no només això, sinó que necessites un contracte de treball, però per un contracte de treball necessites estar legal, i per estar legal necessites un contracte de treball. És esperpèntic, és esperpèntic. Clar, són normes que estan imposades, que estan allà, i s'esquí gent, pues, trampeja i fa el que pot, vull dir, saps? I hi ha moments que dius, pues mira, fer el que hagis de fer, saps? Perquè no pots fer res.
I a baix de tot, hi ha els transsexuals.
Dins la prostitució hi ha estratificacions, eh? I els transsexuals agafen el darrer escaló de tots, eh? És la misèria més misèria, perquè estan discriminats, estan estigmatitzats, estan rebutjats, però a la vegada estan utilitzats. Jo he vist pares de família, que jo he estat amb elles en el carrer molt de vespre, xerrant amb elles, i em ven a carinyo que ve un cliente, i el cliente d'un cotxe amb el cotxet a darrere, dels nins. I ha sortit a fer una volta, vetent a saber què anava a fer, però, és a dir, els mateixos tios que els estigmatitzen els estan utilitzant, saps? És un cercle molt pervers.
I la prostitució de carrer és només la punta d'un iceberg descomunal. Cap de les ONG que hi treballen pot fer un càlcul massa exacte de quantes dones poden estar exercint la prostitució a Palma ara mateix entre pisos, clubs i al carrer. Com a molt, poden parlar de quantes dones atenen, que juntant dades d'aquí i d'allà són aproximadament unes 2.000. Però ningú no sap realment quantes dones exerceixen sense ser detectades. I a tot això caldria sumar-hi a més la prostitució masculina.
Aquí ara s'esquiar duen molt de temps. Hi ha mobilitat, però hi ha més mobilitat, també ens de prostitució, hi ha més mobilitat en els pisos i en els clubs que no en el carrer. En el carrer n'hi ha relativament poca. És un col·lectiu que està allà i fa vida de barri. Moltes d'elles viuen aquí, eh? Si tenen sort de trobar pis, perquè també el que dèiem abans de gentrificació. El canvi físic del barri els ha reduïdes en aquell espai. Carrer Justícia, principi de carrer Ferreria. És punt. És vera que es vespre algunes d'elles se trallaven a les avingudes, tal. Però en realitat, on hi ha el nucli dur de prostitució de carrer Palma, a Palma, tot Palma, de prostitució de carrer, és carrer Ferreria i carrer Justícia. Per què no està en un pis? Perquè en el pis hi ha moltes normes. En el pis, o en el club, sobretot, hi ha moltes normes d'horaris, de condicions econòmiques, de clients que t'has de fer i en les condicions que t'has de fer. Hi ha dones que xerren que han estat a pisos i clubs, ara mateix mos compten, que els obliguen a fer-ho sense preservatiu. El que el client digui, i estàs dins el club. No estan obligades, no estan forçades a exercir prostitució, però si volen fer feina en aquell pis o en aquell club, ho han de fer de la manera que ells diuen. I clar, hi ha pressions. A vegades pressions molt directes, a vegades pressions un poc més sutils, no? Però hi ha pressions. I clar, en el carrer tenen la llibertat de decidir amb qui està, quant estar-hi i com estar-hi. Però sobretot, i jo m'ho sembla molt interessant, és que es dobbé totes per elles. Val. Aquí hi ha un negoci muntat i és el tema dels mobles. Els mobles són les cases aquestes on van ocupar-se, diguéssim, on van a fer servei. En aquest cas, paguen entre 5 i 7 euros per mitja hora, 20 minuts. Hi ha una tarifa de preus, és molt interessant això. En aquest sentit, el que passa és que l'únic que han de pagar és això. A un club han de pagar sí o sí la meitat de lo que guanyen. I en el carrer se senten més, entre cometes, lliures de decidir com i quan.
El client en el carrer també és diferent. Molts dels que es veuen per la porta de Sant Antoni són sobretot gent major o població immigrants. Però en Jaume em desmunta fàcilment i ben prest la idea aquesta de que, en el fons, aquestes dones estan complint una funció social.
Jo tinc dues filles, tipus. Què vol dir? Que hi ha unes víctimes i dir, vos tenim a vosaltres per contenir aquests miserables. Al final estem generant esclaves, víctimes, un grup, diguéssim, per no ser tan bèstia, no millor, però un grup de dones que estan a sus d'aquests pobres miserables. Aquí, en el barri, sí que el client, el perfil del client, és molt heterogeni, també. És una passada. Trobes gent molt, 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 però molt major, a gent jove, que a mi me sorprèn, però bueno, gent molt jove. I dins d'aquest ventall tan ample, el client se defineix segons la seva agressivitat. Hi ha tios que són molt perillosos, segons elles, i hi ha tios que són encantadors. I tu dius, i clar, jo, quan m'ho compten a mi com a tio, dic, però hi ha tios que són encantadors, dins que utilitzen la prostitució, hi ha tios encantadors. I dius, sí, te fan riure, no?, i t'ho passes bé, i rius. Clar, i aquí entra el tema de respecte, dic, bé, el teu univers, el teu món, la teva vida, ja està, si tu gestiones així, ja està. Ningú pot jutjar moralment això. Ara bé, les coses que m'arriben dels clients són bastant desagradables. Jo ho he vist, vull dir, per desgràcia, he hagut d'estar quan estem fent feines de treball de carrer, nosaltres ja, jo, per sort, que a mi m'encanta això, vull dir, és una cosa que m'agrada molt, és que acabes d'estar integrant, t'acabes integrant i el que seria les dinàmiques del carrer. Jo estic allà i tios venen i negocien amb la tia davant meu. I jo estic literalment desaparegut. Allà podria ser una farola, podria ser tal. I veus com negocien. I és una negociació molt, a vegades, molt desagradable. molt, molt directe, molt materialista. 30, 20, 5 condon, pa, no, no, jo 5 condon, no, carinyo, que no sé què, tal. I aquell, vinga, va, per amunt, saps? Molt directe i molt, molt mercantilitzada, que és el que tu deies abans, no? Això de dir, jo pac, jo tenc, saps? I ells, a partir d'aquí, d'aquesta negociació, s'han de posicionar i defensar els seus interessos. I és a dir, no, no, en preservatiu aquí, si no, no ho feim. Saps? I després tant de dos bes i negocien el preu i dame 25, no, llevo 15, saps? Jo ho he sentit en això, davant meu, eh? És un moment molt interessant, eh? Vist des de la part més antropològica, podria dir-te que és un moment que dius, uala, tio, estic aquí veient com aquest tio negocia amb aquesta lota. I moltes vegades, imposat des de soc tio, tenques dos bes i tu el necessites i venc a imposar-t'ho, saps? I dius, no t'enteres de res, estàs xerrant amb una persona, ells t'ho diuen, eh? A vegades quan xerrant dels clients en el taller, xerrant específicament dels clients, fem una sessió només per això, és divertit perquè ridiculitza molt en el somo, és molt interessant l'habilitat que tenen com per porar-te'l, digues-vel, o estar davant el que ha de ser el que tu penses que està duent el control, quan en realitat el duen elles. I què passa? Que et dones compte que en el final el tio és un pobre miserable, estan les mans de les ties, saps? Si volen, o si tenen les habilitats per fer-ho. Que això és una cosa que entrenam molt en el taller, en xerram molt i l'entrenam molt. Més que res, en el taller alternativa, per exemple, el que fem és un poc agafar consciència de on estan. I on estan és una situació de risc. I com que és una situació de risc, jo hauria de ser intel·ligent i hauria d'anar un pas per davant de totes les situacions de risc que me poden arribar. I ser més important és la relació amb el client. Un client que t'entra, ja, 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 hi, 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 però quan t'entra en l'habitació t'intenta ofegar. Què ha passat? I t'has d'intentar jugar amb aquestes coses, no? I treballar molt aquest aspecte. I elles, en realitat, controlen més de lo que pots imaginar. Jo m'ho xocat molt, això, una vegada, no? Quan m'ho diu una lota. Jo veig com ets a través dels teus ulls. I jo dic, perquè m'ho veus aquí i tal, però en els carrets capaç de veure-ho? Ai, sí. Jo sé perfectament el moment que he d'entrar i el moment que no he d'entrar. No tots tenen aquesta habilitat, però moltes l'han desenvolupada. I això és una qüestió de supervivència, saps? Vull dir, en el final, acaba sent una qüestió de dir, estic en un ambient superagressiu, he de sobreviure. A vegades rebré, perquè a vegades rebren, són tios que ja t'he dit, hi ha hagut homes que han entrat, ja t'he dit, de setmaneta d'elles, superbon rotllo i tal, i entram i fem un servei, i tot s'irà, tot molt mercantilitzat com anem avant, no? Bon, 16, dos bé, pum, on vaig? I entren a dins, es tornen locos, tio. I ses pràctiques sexuals que els demanen moltes vegades no van en el que han acordat de fora, però hòstia, està de dins l'habitació, porta tancada, m'entens? Jo sempre penso en aquest moment que deu ser bastant, bastant, bastant angoixant. Sempre hi penso, perquè dius, hòstia, ja ha tancat la porteta, t'havia dit que no volia fer un condon i no ho farem un condon, saps? I tu dius, hòstia, tio, saps? Com negocies això? Jo sempre els hi dic, no?, de que moltes vegades els hi rompen els esquemes, no posar-te valenta i cridar i tal, sinó pim-pam, xerrant i va, tu la curis de fer carinyo, tal, i obrir i partir, que no posar-te agressiva, perquè són més forts que elles, això sí que és vera, i poden acabar rebent. De fet, reben, eh? De fet, reben. Hi ha hagut agressions molt greus. De fet, ha hagut un violador per aquí que passejava, que va violar quatre dones, saps? Se'ls enduen amb els cotxos, se'ls enduen descampat, els violava. Buah, tio, se donen situacions molt, molt violentes. Sí. És la part més desagradable.
Al principi, em costava veure qui pogués saber cap part agradable en la seva feina. Sobretot tenint en compte que la prostitució sembla impossible d'erradicar. I el que és pitjor, sembla impossible d'erradicar la desigualtat que l'alimenta constantment en carn nova.
En el final, el problema no està aquí. No, el tenen elles perquè no tenen les condicions per estar bé aquí. Papers, idioma, tal, tal, tal. Però el problema no està aquí, el problema està en els seus països d'origen, en com el primer món matxaca el tercer món, totes aquestes coses, no? En quines condicions tenim de gestionar la nostra migració que arriba? M'entén? Això és vital, tio. Vull dir, jo, a mi, i ara, saps, tocó com una cosa que m'ha impactat molt. I m'ha fet un canvi de paradigma, a mi, personalment. I era que un dia xerraven sobre el tema de la trata. I jo li vaig dir, clar, tu vas amb l'estereotip europeu de el tratante es malo, tu eres una víctima. I un aldota em diu, escolta, crec que t'estàs equivocant, literalment. Em diu, crec que t'estàs equivocant. I jo ja a la pissarra ja posava el trata... I com? Em diu, no. Em diu, aquest tio que tu dius que és tan dolent, a mi m'ha duit a Europa, que era el meu objectiu. I m'ha dit, i la següent pregunta que m'ha fet m'ha dit, el teu govern m'hagués deixat entrar sense cap tipus de tal? I vaig dir, no. I diu, m'hagués duit a Europa, el teu govern, si jo hagués demanat venir a Europa? I dic, no. De fet, no te vol. I, saps? Ja veus com està Europa, que s'està bloquejant de la manera que ho fa. I va dir, no, de fet, no te vol. I m'ha dit, és que aquest tratant que duis tu, que estan dolent, a mi m'ha duit a Europa, que era el meu objectiu. Ja t'ho diu tot. Això una part. I l'altra part, aquesta gentrificació, en tota l'especulació que ha hagut en aquest barri, que ha destrossat el que era la xarxa veïnal, social, d'aquest barri. Tenim associació de veïns? Sí. Però te puc assegurar que no és el que podria estar tenint el que teníem abans.
Perquè a la porta de Sant Antoni han caigut edificis i se n'han aixecat de nous, però les dones encara són allà. Perquè pots tapar la prostitució de Vall d'Estora, ocultar-la als pisos o expulsar-la a la perifèria de la ciutat, on aquestes dones encara seran més vulnerables. Perquè si no ataques les causes mateixes de la desigualtat, és impossible acabar amb el problema. Perquè el problema és precisament aquest, la desigualtat, i no cap altre. I mentre això no passi, ni la gentrificació les mourà d'allà. Segons en Jaume Perelló, que va créixer en aquell mateix barri, és probable que mai desapareguin les dones de la porta de Sant Antoni, al Manco, en un futur immediat.
Jo te diré que no desapareixerà.
O se desplaçarà de cap a una altra banda?
No crec, Jo crec que si tornen a fotre pressió, desapareixerà temporalment, però tornarà a aparèixer en el mateix lloc. Jo crec que sí, perquè és el centre de Palma, perquè és un punt de referència històric. Hi ha elements que, vulguis o no, estan allà molt presents. I saps, no és que s'hagi provat, però sí que s'ha pressionat perquè se desplaci a altres bandes i no s'ha donat, no hi ha un espai, saps? I aquí te mostren ses vergonyes, no? Aquí és el que hi ha. En certa manera és com aquest, saps, aquest reducte que està aquí residual i tal, i se manté aquí, se mantindrà, jo crec que molt de temps, de veres.
Estau escoltant La Porta, fem una breu pausa i continuem. Desaparegudes les morades, l'espectre de la porta de Sant Antoni continua encara allà. I desaparegut el barri xino, els seus fantasmes encara circulen pels seus carrers, tot i que només sigui en la memòria dels residents, de cada vegada menys, que varen viure la transformació del barri. Jo, des del principi, vaig tenir clar que això només podia acabar d'una manera, amb Narrafi. Narrafi viu a l'illa des de finals dels 70. Aquí va néixer la seva primera filla, que va tenir amb només 19 anys. Primer va obrir una petita botiga de queviures i després va obrir el seu bar. Un bar que encara aguanta i és un dels pocs locals que encara queden a la zona que no ha fet ni la més mínima concessió a la modernitat. El que veus és el que hi ha, talment ella mateixa.
Hoy cuando llegan los políticos, no voy a poner variato. Ya lo cogeré a uno a uno.
El seu nom real és Rafaela Béjar Jiménez, va néixer a Córdoba el 1958 i la seva vida és com una pel·lícula d'un gènere que encara no s'ha inventat. Resum condensat del que és la història d'aquest bar.
Mi padre tenía una tienda, mi madre. Sí. Empezó con una tienda pequeña y luego la puso, compró otro trozo de local, lo puso más grande y tenía de todo. Ropa, perfumería, droguería. Empezó ella con droguería. Yo de Córdoba me casé y me fui a Bilbao, que yo tengo allí familia, tenía mi abuela, pero no me gustaba el clima. Era un clima muy húmedo y me iba a comprar ahí una vivienda, pero luego pensé, digo, no me compro una vivienda. No me la compro porque si me la compro ya me quedo. Me quedo como los barcos, la ancla. Y no, y entonces mi tía vivía aquí y me decía, vente aquí a Palma, vente aquí a Palma. Y yo me lo pensaba mucho, total que al final me decidí y me vine. Y claro, mi tía vivía en la calle Santañí y me fui con ella ya a su casa. Y cuando entra a su casa, madre mía, unos escalones para subir. Ella vivía en el segundo piso y parece que vivía en un séptimo, porque los escalones eran altísimos. Y luego entro, tenía la cocina y las cocinas que estaban montadas de antiguamente, estas de leña, todo antiguo. Y luego la vivienda era muy grande. Pero luego aquí había una habitación y la última habitación que había aquí, tú veías la última habitación porque están unas casas muy maestras. Esto era puerta de cristalera, habitación por habitación y se veía todo. Y luego los lavabos, no había lavabo. Tenías que irte a la azotea, que tenía una azotea, tenía la cocina y salía y tenía la azotea. El lavabo era ahí, en la azotea, un bate. Yo conocí aquí hasta los bates, esos que eran de suelo, eso lo conocí yo aquí, en el año 77. Y yo decía, madre mía, yo nunca he visto esto. Aquí, digo, aquí los mallorquines van muy atrasados. Y luego en las calles tenían las tiendas que eran de... Esto de barro, ¿cómo se llama? Lo del barro, lo de la artesanía. Que hacían las caceras de barro. Guisaban con la olla esa de barro. ni aluminio, ni olla de aluminio, era todo barro y cacerola. Y luego había rastrillo en la parte de aquí atrás donde estaba, donde vivía mi tía, que es la Plaza Cuadrada, pues por ahí. Y ponían los rastrillos a lo que eran, vendían muebles usados. Mira si vendían muebles usados, que yo cuando vine, yo estuve en casa de mi tía y me cogí una casa. Que la casa, con perdón, una mierda. Mucha humedad, mucho esto. Y compramos los muebles ahí de segunda mano y lo compraba por 3 perras horas. Que eso se perdió. Cuando yo vine aquí, lo que era la prostitución, yo veía una prostitución sana. Porque resulta que en el barrio chino, que estaba en la partita de aquí, donde está la calle, esta se llama Ferrería. Yo decía yo a mi tía, tita, y estas mujeres que están ahí, ¿qué son? Dice, son putas. Digo, ¿qué es una puta? Dice, porque esto y lo otro. Pero era un barrio que los mallorquines bajaban y bajaban a armar y podían dejar la cartera en la barra, que no se lo cogían. Ni había robo, ni era, estaba lo que era la prostitución, pero no había problema. Todo muy bien. Pero claro, aquí se metió que la droga estaba en la Calatrava. El ayuntamiento hizo como aquí, restauraron. Y lo pusieron todo en las casas, hicieron reformas y esto, y claro. Y todos los que vendían droga se pasaron aquí, a la zona esta. Y yo, hay que tiempo, digo, hostia, ¿cómo no la jugó el ayuntamiento? Porque era un barrio, porque este barrio, en su año, no de los 77, más atrás. Yo para mí que era un barrio, yo no lo conocía, pero me lo... Para ellos las casas estas tan grandes, los caserones y todo, eran de gente de dinero, los que vivían aquí antes. Lo que pasa que esta gente se fueron marchando y luego vinieron pues, gente normal. Y claro, había gente normal, trabajadores, a lo mejor se veía algún gitanillo, pero no había ni gitano ni nada, era gente, todos los negocios abiertos, porque aquí en la calle esta, en la calle Longeta, que el hombre murió, tenía una casa que era de fotografía, tenía buena clientela. Y en esta plaza, de la Plaza Mercadal, que está el hotel este nuevo, ahí había, se le llamaba la bolsa de la televisión. Ahí la gente compraba televisiones y además que compraban televisiones, este señor de la bolsa de la televisión alquilaba televisiones. Que estaba todo esto lleno de negocios. Pero claro, nos metieron, en el año 80 por ahí, nos metieron la droga, que yo también nos metieron al ayuntamiento. Porque aquí, a meter la mierda, ¿qué pasa? La gente se iba, ¿qué pasa? Si ahora dejan las casas vacías, ¿qué pasa? Que a la hora de despropiar es un gasto menos. Y yo entiendo, por lo que yo veo, que todo esto es rollo de política. Los cambios cuando dan es rollo de política. Que cuando le conviene hacer una barriada de quitar gentuza y de quitar esto, lo quitan. Yo le decía a la policía, coño, si ustedes sabéis que están vendiendo droga, ¿cómo que no los cogéis? Rafi, nosotros los cogemos 24 horas, pero los cogemos cuando nos lo dicen. Cuando esto empezaron a despropiar a la gente de las viviendas y todo eso, pusieron los juzgados. Y yo le decía a los gitanos, ya no vaya a poder vender drogas, pues yo tenía mucha amistad con los gitanos, ¿sabes? Porque claro, yo vivía aquí, me tenía que adaptar a la vida que había aquí. Lo que pasa es que ellos llevaban su vida y yo llevaba la mía. Yo siempre he estado de negocio. Que yo aquí, en esta misma plaza, yo tenía una tienda de comestibles. Sí, primero abrí la tienda de comestibles, que lo cogí en el año 85. Pero claro, yo ahí no tenía ni gitano, ni había nada. Se vino uno a vivir y de uno vinieron los clanes. ¿Qué pasa? Que ya la gente, esa era donde yo tenía la tienda de comestibles, es una finca que yo era de vivienda y también se quedó vacía. Al quedarse vacía, ¿qué pasa? Que los que se apoderan de la vivienda son los gitanos. Y eso se convirtió en un clan de droga. Y yo decía, coño, veo los secretos, porque había mucha corrupción con la policía, que yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto con mis ojos, ¿eh? Y esta gente que no los coge, que no los coge. Y yo, para saber la verdad, digo, cogí confianza con los grupos de estupefacientes, que era el grupo primero. Y yo me lié con uno de los policías, que los dos hijos que tengo son de él. Pero yo me metí con ese policía porque yo me veía ya sola con esta gentuza y me lié con él. Digo, pero también me voy a liar con él porque quiero saber qué misterio hay en comisaría. Aquí tiene que haber un algo, porque aquí se venden la droga como si fueran patatas. Tírame una y una. Y la tiraba con unas pinzas y luego tenía un punto abajo que era el que cogía el dinero. Y yo decía, aquí nunca los cogí. no cogí. Salía en la última hora la casa con una bandera donde se vendía droga. Y yo decía, coño, lo están fotografiando en la última hora y no lo cogí. El juzgado. Y me viene un periodista, me hace una entrevista, ahí en los barcos. Y me dice, ¿usted cómo ve que el barrio...? Digo, pues mire, por unos lados estoy muy contenta que lo cambie. Porque le voy a decir una cosa, yo no me cortaba, ¿eh? Yo lo decía, si ponen los juzgados, este rollo que tenemos de droga se va a terminar. Digo, porque llevamos muchos años luchando con estos temas y no hay nadie que lo quite, siempre están los mismos vendiendo. ¿Y qué le parece el edificio que yo tenía en la tienda? Me pregunta, ¿qué le parece este edificio, qué es lo que se va a hacer? Digo, pues mira, ahora te voy a preguntar. Este edificio es muy viejo, se está cayendo. Dice, no, este edificio pues lo vamos a dejar, que la gente se le va a despropiar, se queda vacío y luego lo vamos a restaurar. Lo restauró el ayuntamiento, que son los que tienen a esta gente mayores, que le cobran un alquiler, le cobran un alquiler, según las pagas que cobran, así le cobran el alquiler. Y así. Pero cuando estaban las prostitutas, a lo primero, yo veía, ¿cómo te digo yo? Que había confianza, no había problemas. Venía mallorquín, si venía a buscar una mujer, se la buscaba. Y si no, venía con los mallorquines, con sus amigos, se liaban de copas, esto. Y luego en la calle Ballester había una casa que era de bailarina. Y allí los mallorquines venían del pueblo y estaba siempre lleno. Pero era una cosa sana. ¿Pero qué pasó? Que vino la mierda esta, los macarras de las prostitutas. Ellos mismos se engancharon al caballo, porque aquí lo que entró primero fue el caballo. El caballo fue lo que se metió aquí. Y claro, los macarrones, como le dicen macarrones, los de las prostitutas, se engancharon. Y a raíz de engancharse los macarrones y todo eso, ya todo se desbarató. Venían los americanos aquí al barrio. Cuando venían los americanos, amarraban los barcos ahí, venían aquí. Venía la Estrella Galicia, los camiones, trayendo cerveza, ¿eh? Para los americanos, se ponían los bares sin llenos. ¿Pero qué pasó? Que una vez vino un americano y las prostitutas, y entre un macarrón, le dieron, querían robarle al americano y le dieron con el tacón del zapato en la cabeza y se lo cargaron. Y al raíz de que mataron al americano, entonces ya prohibieron que aquí los americanos no podían entrar en esta zona. Fíjate, venían los americanos y nunca había problema, no había nada. Y cuando se metió esto, es cuando yo hubo problemas. Muchas mañanas amanecía el día y yo aquí muerto. Y luego otra cosa, donde está el juzgado, hay una plaza muy grande que ahí paran muchos bares. Ahí le llamaban el picadero, porque era una casa que estaba abandonada, grande, y ahí los yonkis se metían. Y los mismos yonkis le pusieron el nombre el picadero. Que cuando el ayuntamiento empezaron a tirar con las carbadoras, digo, madre mía, el día que lo tiren, hoy lo que van a encontrar ahí. Me lo dijeron los albañiles, dice, hemos sacado de Erenguilla a punta pala. Digo, es normal que lo habéis sacado así, eso le llamaban el picadero. Y luego los yonkis, cuando se ponía las chutas, yo los veía los desgraciados, que hacían así, estaban de pie y se ponían así, que se acachaban, y yo decía, que se cae, que se cae, que se cae, y no se caía. Sí, y luego los camiones venían aquí con la carga de mercancía y los mismos yonkis le cogían el género. Claro, un yonki es un enfermo, tienen que robar para, ¿cómo se dice?, para su medicina, porque lo necesitan. Luego los gitanos tenían el punto, que lo tenía el pobrecito ahí abajo, y a lo mejor por dos papelas, porque le decían papelas, dos papelas de caballo lo tenían ahí todo el día. Y lo que yo me di cuenta, que deben de coger a los que venden la droga, ¿sabes quién cogían al punto? Cogían al punto para ser como que han hecho una regada y han hecho... Pero no, a los camellos no se lo llevaba, se llevaban al desgraciado.
La Rafi no ha tingut gaire sort amb els homes. El primer li va sortir jugador i el segon, corrupte.
Yo a mi marido le contaba, un día esto tiene que reventar, un día tiene que reventar. Y me dice... Tengo miedo. Digo, ¿de qué tienes miedo? Dice, porque están los asuntos internos. Dice, y nos están controlando. Y digo, pues cuando controla, algo hay. Y le digo yo, yo, si está aquí los asuntos internos, si yo no tengo nada, pues no tengo nada que temer. Digo, además, yo no tengo miedo de los asuntos internos, porque cuando los cogieron a todos los del grupo primero, es muy triste, ¿eh? Y está muy bien que se los llevaran a todos, porque yo cuando me lié con él, yo quería saber el rollo. Hombre, se iban a los policías, a los chales de los gitanos, se hinchaban de jamón, de esto, de lo otro, ¿sabes? Y yo sentía muchas veces al policía que estaba conmigo, el que quiera vender me tiene que dar 500.000 de pesetas, si no, no vende. Y yo cuando decía, digo, pues cuando lo dice, es porque lo hace. Yo al policía lo mandé a la mierda. Y me quedé yo con mis dos hijos, yo los crié y todo. Y eso, me di cuenta que era un policía, porque no se preocupaba ni de mi hijo ni nada. Y lo, claro, se fueron los gitanos. Y ahí se los gitanos ya, pues digo, sí, a esto lo mando ya a la mierda. Esto ya no lo necesito. Ya no me tiene que... Yo puedo que los gitanos no se metieran conmigo ni nada.
I així el va despatxar. La Rafi no necessita ningú. Però el seu exmarit no és l'únic policia corrupte que circulava pel barri xino. La droga generava moltíssims doblers i molts d'aquests duros van acabar invertits en la roda d'especulació i reforma de finals dels 90. Fins i tot els bancs festejaven els camells i els seus doblers negres.
El Pepote, era un tío que era inspector comisario. Y le digo, Pepote, mira, que me tengo que comprar... Me voy a comprar este local, me va a dar el banco la hipoteca para acá. Y me dice a mí el Pepote, Rafi, a ver si te enteras de un edificio que se compre entero. ¿Un edificio entero? Digo, si aquí los edificios los están vendiendo por un millón de euros. Y luego, a comprar el edificio entero por 1.000.000 de euros, luego tienes que reformarlo tú. Y le dije, ¿de dónde vas a sacar tanto dinero? Y yo, entre comillas, le digo yo a su compañero, joder, con el Pepote. Digo, que se quiere comprar un edificio aquí en el barrio entero y luego hacerle la reforma. Y le digo, ya al Pepote, tú solo no lo vas a hacer, ¿no? Dice, no, la vamos a hacer con unas cuantas gente. Y luego, a los 3 meses que Pepote me dijo lo del edificio, lo veo yo en la última hora. Digo, hostia, con el Pepote. Con razón quería comprar el edificio y quería hacer la reforma y todo. Digo, claro, la quería hacer la reforma y comprar el edificio a costa de la paca. Por eso digo que ahí había mucha mierda en la comisaría. Era un policía normal. Estuvo subiendo para arriba. Pero ¿sabe cómo suben esta gente? Porque claro, entre comisaría y entre traficantes es un juego, es un pachín. Los traficantes le dan servicio de gente. Mira, que me van a ellos mismos, me van a traer ahora mismo 2 kilos de chocolate. Se lo dice el mismo camino, me van a traer 2 kilos de chocolate. Claro, a mí me lo van a traer, pero yo antes que me lo traiga aviso a los secretas que me lo van a traer. ¿Qué pasa? Que cuando lo van a traer lo pillan. Eso es un servicio. Y claro, y cogen los 2 kilos. ¿Y qué pasa? Al padre de mis hijos, el policía le dije, no, su mismo padre, le dijo, hijo mío, no me se va a olvidar esas palabras. Dice, ¿qué es un confidente? Y dice el hijo, papá, los confidentes son que nosotros les dejamos vida. Les dejamos vida, claro, la vida es que le dejan vender droga, le dejan hacer todo lo que les dé la gana. Y ellos, cuando hacen un robo de una joyería, nosotros nos enteramos por ellos. Porque si no nos enteramos por ellos, nosotros no cogíamos nada. Y todo lo que coge es todo a base de lengua, así va el tema. Por eso aquí vendían, no le hacían nada. Si eran confidentes. Y luego se ponía gente a vender droga que lo necesitaban de verdad, que eso lo he visto yo con mis ojos, ¿eh? Ponían a vender y a los 4 días lo han cogido. ¿Eh? Y esto que llevaban años vendiendo no lo coge. ¿Eh? Eso lo he visto yo con mis ojos. Y le decía yo al padre, siempre cogéis a los pringados, a los que no tienen, pero a los que están bien puestos no. A mí, llamadme el banco, el nombre del banco no lo voy a decir, llamadme a mí el banco el día de la lotería, del sorteo de la Navidad, me llamaba a mí el banco para que yo le dijeran a los gitanos que tenía lotería premiada del gordo, que pasaran por el banco y cogían los gitanos y compraban los décimos. Y luego llegaban los bancos, me va a tocar la lotería. Lo compraban para blanquear. Mira, sí, hasta en los bancos están metidos en estos rollos.
Alguns d'aquells doblers van finançar la reforma de la gerreria. Una paradoxa més en una història plena de contrasentits i girs impossibles. Els traficants i els policies corruptes ja no són per allà. Només queden a Rafi i la terrassa del seu local en un entorn que de cada vegada a més veïnats els costa reconèixer.
¿Sabes lo que pasa ahora? Que ahora el barrio cambió. Antes nos conocíamos todos. Y ahora la gente viene aquí a vivir y no nos conocemos. Porque esto de los bares, yo aquí no se ha perdido mucho. La historia de que vienen los chavales, los jóvenes, y a lo mejor se sientan en la terraza, y a lo mejor yo tengo 10 mesas puestas, y esas 10 mesas están llenas. Pero que claro, la gente que están sentados, casi todos se conocen. Y a mí me dice muchas veces la gente que se sientan en mi terraza, y me dice, Rafi, es una pena porque se ha perdido aquí todo. Se ha perdido la alegría que había. Porque cuando a lo primero se estaba restaurando, aún quedaban mallorquines, quedaban la gente. Pero claro, como vino el rollo eso de los apartamentos de turismo para alquilar a los extranjeros, eso a mí me hicieron una entrevista y lo dije, que tenían que apoyar más a los ciudadanos que estamos aquí conviviendo, los residentes. Lo que no puede ser es que ahora los apartamentos lo están arreglando para los extranjeros, para una semana alquilárselo, como el plan de turístico. Y claro, eso es lo que pasaba, que los dueños de las viviendas ya estaban locos por echar a la gente que llevaban años viviendo para hacer una buena reforma y se lo alquilaban a los extranjeros porque ellos mismos se dieron cuenta que ganaban más. ¿Y qué pasó? Que ya esa unión que había en el barrio, que nos conocíamos todo el mundo y que iban al bar y se conocía, y esto se ha perdido. Se ha perdido, no hay. Yo le dije un día a los que se sientan en la terraza, y yo digo, claro, yo hablo mucho con ellos, le doy mucho. Y claro, me dice, Rafi, me gusta venir aquí porque este bar es como si fuera familiar. Porque tú desde que lo llevas, y tú que llevas tantos años arrastrando en este barrio, tú misma te das cuenta que tú con los que tienes que convivir es con nosotros. Nos das conversación, para allá, para acá, esto. A veces hablamos de los temas del barrio, que está cambiando, y le decía yo a la gente que estaban ahí en la terraza, digo, este barrio, al final, digo, porque hemos tenido lo bueno, lo malo, ahora tenemos lo bueno, pero es una pena que es una barriada, que va a parecer una barriada, un fantasma. Sí, porque los extranjeros alquilan el apartamento, luego se van a la playa, luego hay extranjeros que tienen aquí su segunda residencia, viene para 2 meses... pero luego la casa la cierran y se van a su país. No hay gente aquí, no hay. Es lo que yo dije, esto va a ser un barrio de fantasmas. Es que los extranjeros se están quedando con todo. Y le dije yo, hijo mío, compradlo vosotros. Nosotros somos los primeros. Si los extranjeros lo compran, es porque ustedes se lo estáis permitiendo. Digo, porque aquí hay mallorquines que tienen dinero, porque no le invierte.
Tant de bo el món fos així de senzill i es regís per aquesta lògica. Per desgràcia, les coses són un poc més complicades. Quan la vaig entrevistar, en Rafi l'acabaven d'operar d'un càncer, però continuava incombustible com sempre. Com les dones del carrer Ferreria, ella i el seu bar són com un vestigi d'una era que sembla condemnada a desaparèixer, però així tot es resisteix a fer-ho. Com si tot el pes de la història de la Porta de Sant Antoni al final recaigués sobre les seves esquenes, sobre la de les prostitutes del carrer de la Injustícia i les d'aquesta forastera batalladora i memorable. En tot cas, aquesta història encara no té un final clar. Ni na Rafi ni jo resoldrem ara la tensió entre la palma dels turistes i la palma dels ciutadans, entre la dels rendistes i els que no tenen on caure morts, la palma dels yonquis i la dels comerciants. Aquestes coses les haurem de resoldre entre tots un poc. O bé, ho resoldran l'especulació i les excavadores. Al cap i a la fi, així és com sempre hem fet les coses aquí.
Este libro tiene que seguir con más páginas, porque aún el barrio no se ha terminado. Este libro no se ha terminado, aún hay que escribir más.
Això ha estat La Porta. Moltíssimes gràcies a tothom que m'ha entrevistat i a tothom que ens ha donat un cop de mà durant aquests mesos. Algunes entrevistes s'han quedat fora del programa per motius de temps, però tothom amb qui hem parlat ha estat importantíssim per nosaltres i ens ha ajudat a fer-nos una idea més precisa de quina era la història que volíem contar. Així que a tots, gràcies, gràcies, gràcies. Des d'aquí, animar-vos a que col·laboreu en la mesura de les vostres possibilitats amb qualsevol de les organitzacions que hem esmentat al llarg d'aquests programes, Casal Petit, Just del Món, Creu Roja, Zaqueo, Projecte Home... Totes elles fan una feina increïble i indispensable. Si teniu algun comentari a fer-nos, ens podeu escriure al correu del nostre altre programa, aire@ivetresradio.com. La música que ha sonat al llarg d'aquests quatre programes, inclosa la nostra sintonia, ha estat tota de Cahil El Zabar, excepte How Can You Mend Broken Hearts, del Green, que va tancar el segon episodi, i Color, de Moses Sumey, que va tancar el tercer. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat el culpable de tot el demés, Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat.